R3, R4 i R7 de Rodalies que poden superar els 60 minuts degut a una incidència entre les estacions de Montcada Bifurcació i Sant Andreu Arenal. També les línies T5 i T6 de tram tenen les freqüències de pas alterades. De moment això és tot des del Transmet. Bona tarda, us seguirem informant.
Cada tarda, de 4 a 6, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Aquest any l'Atlètic Terrassa Hockey Club fa 70 anys i el passat dissabte ho va celebrar en un acte en el qual també es va inaugurar el nou camp d'hoquei. Per parlar de la història d'aquesta entitat, avui passa pel Connectats el seu president, Josep Maria Biosca. Bona tarda, Josep Maria.
Hola, bona tarda.
I també ens acompanya el Sergi Estapé. Bona tarda, Sergi.
Hola, bona tarda.
Josep Maria, en què va consistir l'acte que vau fer dissabte?
Bueno, va consistir en moltes coses. Va ser un dia molt ple. Vam concentrar la celebració d'aquest 70 aniversari en aquest dissabte. De fet, la fundació del club va ser l'1 d'agost, però com que és tot l'any, el 70 aniversari, bueno, vam concentrar aquesta data perquè coincidia amb la inauguració del camp, que això és un fet molt, molt important per qualsevol club, no? Inaugurar un camp nou sempre és molt important. I finalment, al vespre, doncs, vam fer un sopar oficial, diguéssim, de celebració, vull dir que tot el dia ho vam tenir molt ple.
Déu-n'hi-do, i quanta gent us vau aplegar en aquesta celebració?
O a tots els jocs de Montpellí, sobretot al camp, no? El camp sí, perquè entra la grada plena i tots els jugadors que van desfilar pel camp i tot, no sé, jo potser unes 500 persones i eren mil més, no?
Déu-n'hi-do.
I de sopar, doncs, 200, no sé quant. Bé, home, molt bé, molt bé.
Molt bé, molt bé.
Però no, per què? Vull fer una paella, també. Vull fer una paella que vam fer quasi 400. Quasi 400 al migdia, m'ho he descuidat, això. O sigui, que va ser un dia molt, molt complet.
I tant. Per cert, que l'Atlètic es va fundar l'any 1952, però expliqui'ns per tothom una mica els orígens d'aquest club.
Sí, home, l'Atlètic es va fundar, efectivament, el 52, perquè hi havia un jugador de hockey que es van quedar sense equip, equip en tenien, no tenien club, eren, en aquella època, estic parlant del 52, jugava amb un equip que es deia Educación y Descanso, i ells van plegar, i es van quedar sense tenir, pues, club per jugar. I tenien tres opcions, on jugar amb altres clubs o fundar un club ells, i eren 17 jugadors, prou. I ho van fer, van fundar un club, li van posar el Atlètic Terrassa Hockey Club, i pues, segur que no es van imaginar el que seria això al cap de 70 anys, no? Perquè era, ja dic, era un equip, simplement un equip, no? I a partir d'aquí van anar creixent amb més equips, i ens hem anat fent molt grans, és evident. Som ara... Vull dir que nosaltres vam estar uns anys potser a Terrassa només, amb el camp, amb uns camps que ens deixaven i que o sigui, va ser un periple d'uns 30 anys gairebé, doncs, amb un local social que també de lloguer, al centre de Terrassa i tal. Però a partir de l'any 69, que vam comprar uns terrenys que estan a la finca de Can Sales, a la carretera de Castellà, al centre de Terrassa, doncs allà vam comprar 60 hectàrees, i llavors acabem construint les instal·lacions i a partir d'aquí, dels 300 socis que tots érem jugadors de hockey, vam passar pues, a 3.000 socis de cop, en un any. No? I aquí va començar el creixement ja del club i ja la consolidació. Fins avui.
Sí. Bona tarda, president. Què tal?
Hola, bona tarda.
Hi ha alguna pregunta que me l'has menjat ja, eh? Ja no te la puc, ja, més o menys, ja m'has contestat. Tenim en compte que hi havia dos, com deies abans, hi havia dos clubs ja consolidats, el Terrassa des de 1910, si no m'equivoco, i l'Egara de 1935. Sí. Per què s'opta fer un club? No? Vull dir, en vez d'integrar-se als altres clubs, potser hauria sigut el més fàcil, o que, no sé, hi havia com un, va haver com un interès de fer una cosa nova.
Sí, no, és que jo crec que ho van fer, com diré, inconscientment, no? Vull dir, és que efectivament ja s'hi pogut anar als altres clubs, no? Però és que també hi havia necessitat, jo diria, no? Perquè el Terrassa va sortir del Terrassa també. O sigui que, i molta gent del Terrassa i del Terrassa també van ser els que també van estar amb el Bèric als inicis, no? Vull dir que potser feia falta que naixés un altre club, no? I jo què sé, perquè realment aquests xicots, potser ja dic, no, quan estic segur que quan van decidir fundar el club no pensaven que faria una cosa tan gran, això és evident. Però però la cosa va anar rodada, tot té un... La història és llarga, vull dir que no podem estar aquí, però està clar que van anar a buscar unes persones al cap d'un parell d'anys que anaven funcionant ells sols i van ajuntar, van arribar a fer dos equips, estic parlant d'un 52 i 53. Doncs, esclar, van aconseguir fer dos equips i llavors anava apuntant gent, amics i tal, no? Anaven creixent. Però jo se'ls escapava les mans, perquè ells tenien 15 anys, 22 anys, no? I per tant, doncs, llavors clar, va aparèixer el que va ser el primer president del club, el segon, el primer va ser un dels jugadors, el segon president del club, que va ser en Josep Marquès, va ser una persona que va agafar el club l'any 54 i fins que va morir, l'any 90, o sigui, 36 anys de president, i aquest home doncs, va agafar una junta de seus amics i coneguts d'ell, i així li va semblar que podia tirar endavant això, i home, era gent realment d'aquella època, cuidado, situem-nos a l'any 50, I home, doncs, era industrials de Terrassa, fabricants, i l'equip, bueno, eren gent potent, podríem dir, no? I aquests van ser capaços, el que he explicat abans, no?, de comprar una finca i de fer-hi un club i de fer unes instal·lacions, perquè comprar la finca doncs, era relativament, bueno, fàcil, podríem dir, no? Però construir unes instal·lacions sense socis, o sigui, esperant a veure què passa, home, això avui dia és impensable, no? I vull dir, un jugar-te d'aquesta manera. I encara va funcionar. Va funcionar i va funcionar molt bé, perquè ho van fer molt bé, no? Són instal·lacions molt grans, situades al mig del bosc. Home, és fantàstic, no? I ara, vull dir, els que ho vivim, els que vam rebre aquesta... Jo em sento hereu d'aquest llegat, no? I, home, doncs jo el que faig és estar com a president, doncs amb orgullós de ser-ho, i a més, doncs jo segueixo, intento seguir, doncs tota la línia que ve marcada de fa molts anys, no? I ja estem.
Parlaves de Josep Marquès, que té el seu nom, el donen en el camp, el camp número 1, diríem, de l'Atleti, i parlaves d'aquest canvi impressionant, no?, del carrer del Vall a les instal·lacions de que hi ha actualment a Can Sales, que s'han anat ampliant, però també esportivament, el 1983, és, i a més tu ho saps perquè estaves per allà ficat, es guanya la primera lliga, no? Això va suposar, doncs, també un punt de partida, no?
De l'any 52 a l'any 83, 82, Lliga, 82, 83, o sigui, 30 anys sense guanyar res, absolutament res, no? Ja ho feien bé per altres coses, no? Però guanyar no en sortíem, i a partir de l'any 82, 83 vam guanyar la primera lliga. Però és que ho feien també, suposo, perquè vam guanyar 9 lligues seguides des d'aquesta, no? Fins a l'any 90. Esclar, això, i a partir d'aquí vam guanyar lligues, i llavors ja no era tan seguit. Va ser, allà va ser un equip extraordinari, no? Però avui...
Home, de fet, de ser... Sí, no? Et deia que de ser del club més jove de Terrassa és el que actualment és el que té més lligues, o sigui que...
Sí, bueno,
és una... Com deia el Capri, els endarrerits... Veu agafar els endarrerits i tot, com deia el Capri, no?
Sí, perquè nosaltres, de fet, hem superat a tots els històrics. Hi ha clubs, home, el Club de Campo de Madrid, 100 anys d'història, una lliga. El Papi Ara, el Terrassa, el Polo... són els històrics, són d'aquesta gent que hi ha anys, no? I els superem amb molt, no? Des ara tenim 22 lligues nacionals i el que ve darrere, penso que és l'Egar o el Polo, empatats 16-16. És a dir que però amb 3 anys, no? aquesta és la diferència. Nosaltres amb 30-35 anys doncs hem fet 22 lligues, no? I guanyant les primeres lligues vam fer un gran equip, això és cert. I ens vam posar l'altor i vam quedar campions d'Europa dues vegades campions d'Europa, més una campió d'Europa de sala, també. A més a més, dues recopes.
Dues recopes.
Vull dir, tot això vol dir que el club, la part esportiva, la part de hockey està consolidada, perquè no és guanyar un any. Això pot passar a qualsevol, no? Però consolidar i sempre estar dalt de tot, això sí que té mèrit. Jo aquí sí que li dono mèrit a tota la gent del club que ha treballat i treballa, perquè això funcioni, no? I tenim una escola molt gran, i això és la clau, no hi ha dubte, Tenim una gran escola, i d'aquí surten nanos bons, perquè clar, tot això que hem guanyat, en aquest moment soc subcampions d'Europa, en aquest moment, això només es pot ser tenir una escola sense jugadors de fora, o sigui, jugadors propis de casa, però tant això tothom sap el que suposa, no? Treballar amb la base i fer-los créixer, i quan arriben a dalt i guanyem, doncs això és una satisfacció tan gran pel club, l'autoestima del club puja com l'escuma, no? És molt bo, això. Estem molt contents
d'això. Abans, Josep Maria, parlàvem de la importància de les instal·lacions al pas del carrer del Vall a Can Sales. Pels que no coneguin el vostre club, perquè no ens expliques una mica què conforma Can Sales I teniu més seccions, no només us dediqueu a l'hoquei, feu altres coses també, no?
Sí, és que això va ser la clau també, no? Perquè sortir del centre de Terrassa ja va anar amb una instal·lació per un bosc, un terreny molt gran, i haguéssim fet només tres camps de hoquei que es van fer, doncs haguéssim sigut igual, i això no era fàcil anar cap d'any jugadors de hoquei, tampoc és un esport que la gent vagi a cua, diu això, però esclar, i per mantenir allò ens tenia d'haver fet, i en aquell moment, que era l'època del Santana, que recordarà molta gent, sí. Doncs el tenis tenia un boom aquí espaiat, doncs que funcionava molt, no? I llavors, doncs ens vam fer sis pistes de tenis i dos frontons, un tassim i una piscina. Això va ser el primer de tot, parlo de l'any 69, quan es va inaugurar aquest del parc de Can Sala. Doncs des de llavors hem anat creixent amb aquestes accions de pistes de tenis, hem arribat a 13 pistes de tenis, i després vam posar esquai i tal, però llavors ha arribat el boom del pàdel que tothom coneix.
Clar.
I ara fa uns anys, doncs ara tenim 10 pistes de pàdel també, que no paren, si n'hi haguessin 20 tampoc pararien, perquè hi ha una demanda extraordinària, no? És a dir, que amb els camps de hoquei, que en tenim 3 i un d'entrenament, podríem dir 4, no? Més les 10 pistes de pàdel, més els 3 de tenis, llavors, i també una altra cosa que també, és que hem d'anar seguint el que la societat i el soci i la societat demana, no? Avui hi ha una cultura d'esport molt important, i això ens va portar a construir una sala de fitness, una sala que és molt gran, amb maquinària d'última generació, que ens permet pues, que la gent, els socis en aquest cas, doncs, home, disfrutin també de tot aquesta maquinària, no?, que tothom coneix, i des que va, des de spinnings i coses d'aquestes, no?, pues, per fer fitness, no? Vull dir que això, per tant, en aquests moments donem molt tipus de servei esportiu, moltíssims, i a més això va lligat amb la construcció, o si en teníem un xalet que es va anar fent obsolet, lògicament, perquè venia de l'any 69 també, però ja ara, el 2009, vam inaugurar un xalet nou, molt gran, i allà pues, també el servei de restaurant i tot plegat, vull dir que els socis, home, pues, com estan, com a casa,
clar, a casa. Sí,
jo crec que sí.
Josep Maria, quan parlaves d'oferir a la gent, als socis, allò que reclamen, a quants socis heu d'atendre i de respondre? Quanta gent teniu?
3.000. En aquest moment són 3.000 socis nosaltres, però haig de dir que havíem sigut més i que, home, jo com a president doncs he sigut el que he passat potser els moments més difícils del club, no? Però també han sigut no només difícils pel club, han sigut difícils per la societat, no? Perquè parlo de la crisi del 2008, que això va ser una derrotada per tothom, i aquí vam perdre socis, com tothom, i va ser una... perquè va ser... bueno, només va ser una crisi econòmica, i això és el pitjor que va passar, no?, perquè la gent... Però després, quan ja l'havien superat, ostres, per la pandèmia, no? La pandèmia, que ha estat afectat a tots, doncs aquí també hi va haver pèrdua de socis, no perquè s'han recuperat. Haig de dir que això és així, no? Però en aquell moment vam tenir el club tancat, com tothom, també, 3 mesos tancats, no? I, home, doncs la gent no paga per res. És que, clar. O sigui, nosaltres el que vam intentar, i vam aconseguir que la gent pagués una quota de socis, la quota, diguéssim, de...
Manteniment.
Sí. Sí, i això ens va permetre mantenir el club tancat, però amb manteniment, funcionant i complint els nostres deures, no? O sigui, pagant el que s'ha de pagar. I per tant, però esclar, ara en aquests moments, doncs que ja, bueno, que ja sembla que ha passat, això no es pot dir res, perquè només sents que notícies lleig, dolentes, no? Però, home, em sembla que el tema de pandèmia, doncs el tenim aparcat i això ens ha permès recuperar tot. I haig de dir una cosa, ja aprofito, ja, perquè més em falta això, ja per dir. I és que, sí, és que fa 10 anys vam fer una cosa molt important. Quan nosaltres teníem la piscina coberta allà amb l'edifici de vestidors, és una piscina molt gran, coberta, amb aigua calenta, lògicament, i això, doncs, fa 10 anys vam fer una caldera de biomassa que ens escalfa tota aquesta àrea, és a dir, àrea de vestidors i la piscina, no? Esclar, llavors, al cap de fa 2 anys, concretament, vam tenir tots els punts de llum del grup, absolutament tots, amb leds, amb posar leds i això, doncs, a tots els camps de foc, i pistes de tenis, a tot, no?, tot arreu. I precisament fa un mes, o sigui, el mes passat, vam connectar, vam instal·lar, vamos, 375 plaques, 375 plaques fotovoltaiques sobre els edificis de vestidors i de xalet, i això, doncs, ens dona, per l'autoconsum, bueno, ens dona, és més, estem estalviant un 35% d'energia, del cost que teníem, no?, d'energia, no? Ens ha pujat, perquè el preu ha pujat, però que gastem molt menys, home, ho assumim bé.
Us heu avançat als temps, una mica.
Bueno, estic molt orgullós d'això, eh? Potser és el que més, eh? perquè tampoc pensàvem en aquell moment que estuvríem en aquesta situació. Però i tant que no ho sabíem, no? Però, i som, i ara, doncs, home, jo veig, i em sap molt greu, doncs, tenir molts col·legues, per això, així, amics, que tenen piscines, sobretot, clubs, no?, que tenen piscines, i home, pues tenen problemes per pagar la factura de la llum, no? Perquè entre la llum i el gas ara és brutal, això, no? I home, nosaltres no vull dir que ens sigui fàcil, però és veritat que ens ha ajudat molt el que hem fet, no? I n'estic molt content i orgullós.
Sí, senyor.
Jo, si em permets tornar una mica a aquella època durada de les nou lligues, hem de dir que el president actual era el cap d'equip, és a dir, tu vas veure en directe, Josep Maria, totes aquestes nou lligues, aquelles copes d'Europa que us veu trobar a l'Ulenhorst, que era com la jugoplàstica del Barça de bàsquet, no?, que no us va deixar guanyar més copes d'Europa, vull dir que això diu també una mica de la militància, no? O sigui, és a dir, tu eres cap d'equip, havies jugat, no se't donava com se't donava, però vull dir que l'Atlètic sempre ha tingut molt bona fama amb això, no? Amb tothom, la militància, heu organitzat molts esdeveniments i sempre heu tret una nota molt altíssima, vull dir que és una, com una filosofia, no sé si aquesta era la filosofia fundacional, però és una filosofia que funciona, no?
Que funciona segur, i és veritat que fa molts anys que això s'ha fet, i que funciona així, i que tots hem fet de tot. No sé, hi ha molt voluntariat, molt... És que aquests esports amateurs tenen aquesta característica, home, que la gent sap on és, i va perquè vol, juga perquè vol, els nostres nanos guanyen una lliga, la guanyen perquè volen jugar, i això no té res a veure, si no ho guanyen perquè si guanyen, guanyen amb més. No ho guanyen per això, guanyen perquè en saben més. Està clar, això, no? I això és molt important, no? Haig de dir que és perd. No? Que s'està perdent, no? S'està perdent i que s'està perdent de que la gent, el propi soci ara que tenim, perquè m'ha sentit que dir que en teníem més, doncs teníem els socis que era soci de l'Atlètic com podia ser d'un altre lloc, no? I perquè li agradava ser-ho. I on hi passejaven i jo què sé, no. Vull dir, no feien... Avui no. Avui el soci practica. I el que paga la seva boda és perquè fa gimnàs o juga a hockey, o juga a tenis, o parla, o pugui, no? És diferent. I això, en aquest aspecte, és diferent. I després, el voluntariat, això es mantén. Això és veritat que quan s'explica la gent per dur, organitzem un campionat d'Europa o d'aquestes grans organitzacions que hem fet, home, doncs la gent segueix, no? Segueix apuntant-se i segueix allò. Perquè, i això, quan guanyem una lliga, jo ho noto, de seguida, no? L'autoestima, una forma brutal, tot el club en parla i està content, si ho diuen amb l'equip, quan això és el que aquest any, en aquest moment, actualment som els campions de lliga, de la 22ena i de campions de Copa. O sigui, el doblet també aquest any. Home, això feia molts anys que no havia fet, 14 anys feia que no es feia, que es guanyaven les dues categories, les dues copes principals de hockey espanyol, guanyaven de cop, no?
Josep Maria, podríem estar aquí una bona estona, xerrant amb tu.
Sí, sí.
El que passa
sí,
és que sí. Ens esperen ara a Sabadell, no per res, i hem de continuar fent altres coses. Sap greu que haguem de deixar la conversa aquí. En qualsevol cas, tenim el Sergi, que si hi ha alguna novetat al respecte, celebracions o el que sigui, ja ens ho apuntarà. Josep Maria Biosca, president de l'Atlètic Terrassa, per molts anys, i moltíssimes gràcies per passar pel programa.
A vosaltres, moltes gràcies per l'oportunitat de parlar d'això.
Bona tarda. Adéu, Sergi.
Adéu.
Adéu, bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Bé, ja anem molt ràpidament fins a Sabadell perquè avui en aquest espai dedicat a l'empresa volem conèixer el centre de formació creatiu i tècnic d'aquesta ciutat. Ens n'anem fins allà perquè ja hi tenim el Pau Durant. Bona tarda, Pau.
Bona tarda, doncs avui volem conèixer el centre de formació creatiu i tècnic de Sabadell i per això hem portat a dues persones que ja estan treballant cada dia. Una és la seva directora, la Meritxell Fons. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I l'altra és un dels mestres, un dels formadors del centre, que és l'Héctor Aramin Callab.
Més val que t'encallis tu que nosaltres,
No patiu. Vinga. I l'altre és l'Héctor Angulo. Bona tarda, benvingut. Bona tarda. A veure, què és el que s'hi fa en el vostre centre?
Doncs, bàsicament, nosaltres som un centre de formació professional de cicles formatius, és a dir, que bàsicament ens dediquem a la formació de cicles formatius en dos grans àrees, totes creatives, el propi nom ho indica, no? Creatiu i tècnic Sabadell, creatives i tècniques, i bàsicament en dos grans àrees, una que és tèxtil i moda, i l'altra que és imatge i so. I dintre de l'àrea d'imatge i so, ensenyem tot el procés creatiu d'audiovisuals, des del cicle formatiu de grau mitjà fins al cicle formatiu de grau superior, on introduïm l'alumne de zero amb tot aquest gran món que és l'audiovisual, que no s'acaba. Aleshores, bàsicament en el cicle formatiu de grau mitjà introduïm els alumnes en el món d'imatge i so, són alumnes molt joves, són alumnes que venen de l'ESO, i els introduïm dintre del que és la creació d'audiovisuals, des de la preproducció, la producció, la postproducció d'imatge, diguem-ne fotografia, vídeos, mappings, edició de captació i edició de so, diferents tècniques per arribar a conèixer els oficis com fotografia, com edició de vídeo, com tot el que és el tema de tècnics de so, i els introduïm ja en tot el que és el món de l'animació 3D.
Això vol dir que són alumnes que han hagut d'acabar l'ESO, però no cal que comencin el batxillerat, és així?
Així mateix, estem dintre del sistema educatiu, i per tant doncs, el requisit d'accés al cicle formatiu de grau mitjà és l'ESO. Necessitem que tinguin aquesta titulació per poder accedir, i aleshores tenim aquest primer títol de grau mitjà que té una duració de 2 anys. I això és una mica la paleta informativa, no?, i formativa que els alumnes tenen per després prendre la decisió de què realment volen fer. Si es volen dedicar al món del so, si es volen dedicar al món de l'animació 3D imatge, si es volen dedicar a tot el que és el tema de televisió, hi ha diferents titulacions a nivell superior, i bàsicament el nostre propòsit a grau mitjà és que s'autodescobreixin què és el que a mi m'agrada com a alumne. D'acord? Per tant, és un propòsit important.
Això, Héctor, vol dir que del que ensenyes és un 50-50, o hi ha una part més alta de alliberar la creativitat, treure el pot de les essències, o en tot cas d'entendre les eines perquè llavors això pugui començar a fluir?
Doncs hi ha les dues parts. Jo intento sempre que els meus alumnes aprenguin amb una certa disciplina, que és molt important en el sector del videojoc. Jo sóc professor de 3D, jo ensenyo tota la part d'art, els ensenyo tant a crear els seus propis personatges, els seus propis objectes i escenaris, poden crear mons i universos ells mateixos, i els dono la llibertat de poder triar què és el que volen fer. Val? Tenen llibertat creativa. Un artista, si li talles les ales, li sap força greu. I els nostres alumnes tenen molt de talent. Són nanos que tenen molt de potencial, que en el moment en què tu els demostres que creus en ells i els incites a treure tot l'esforç i tot aquest talent que tenen, ells sols arriben superlluny. De fet, Meritxell, tu has vist alguns dels treballs que han fet, i realment és sorprenent com en poc temps, en qüestió d'un parell de mesos, perquè realment, jo porto els de primer, alumnes que potser no han fet 3D mai, i estan fent escenaris complets, estan fent universos sencers, i ells mateixos t'ho diuen, que no s'imaginaven pas que un coneixement tècnic tan avançat, tan específic com és aquest, no s'imaginaven com lo fàcilment que podien assolir-lo gràcies a aquest seguiment, aquesta formació que els estem impartint. No?
Perquè aquestes eines que els ensenyes canvien ràpidament, o és una cosa que ja té uns anys de tirada, de dir, no caldrà que t'actualitzis fins d'aquí un temps?
Depèn. Hi ha diferents hi ha diferents programes. Sí que és cert que diferents eines doncs, són compatibles unes amb altres, per lo que el que s'aprèn en un programa doncs, acaba sent universal, i això facilita l'aprenentatge de nous programes que vagin sortint, però sí que és cert que ara mateix estem en un moment en el que Blender, per exemple, si seria el programa que és estrella actualment, perquè és un programa d'accés lliure, aleshores moltes empreses aposten per aquest programa. També és cert que li ha passat la mà per la cara a programes que des de fa doncs, no gaires anys enrere, potser 5 anys enrere, estaven sent líders i sempre miraven aquest programa com si fos la neguet lleig, i s'han girat les tornes. O sigui, que pot passar que d'aquí uns anys doncs torni a passar. Bueno, nosaltres som un centre que intenta estar a l'avantguàrdia, vale? Estar a l'avantguàrdia, i busquem sempre la forma d'oferir coneixements que estan a l'ordre del dia i que són competitius amb la indústria actual. Per exemple, mira, vaig estar en una altra fira del videojoc, vaig anar amb alumnes i vam tenir l'oportunitat de poder xerrar amb professionals del sector, amb gent que estava allà presentant els seus jocs, i tot era doncs, fer-los preguntes de quina era l'experiència que tenien a l'hora de treballar uns amb altres, no? I els hi feia molta gràcia que tots aquells consells que jo els hi donava amb els alumnes eren els mateixos que estaven reivindicant aquests professionals, no? Doncs entregar les coses amb una certa pulcritud, no? Ser molt ordenats, ser professionals, no? Tenien aquesta disciplina del treball, no? I era molt graciós veure la cara dels alumnes que em miraven dient: això és el que ens has explicat tu.
M'atonaves fent que sí pel cap, no?
Oh, i tant.
Escolteu, has dit esdeveniment, estem a les portes, no? D'una cita que sembla que serà important, és d'aquest saló del gaming, el Saga, que s'impulsa des de Plataforma per la Llengua a l'Hospitalet de Llobregat el primer cap de setmana de desembre, i on vosaltres hi fareu parada i hi posareu parada, oi?
Hi posarem parada, això mateix. Bueno, jo crec que hi ha l'impuls des de les institucions perquè realment hi ha una visibilitat de tota aquesta xarxa professional i aquesta xarxa d'empreses. A Catalunya unes 200 empreses es dediquen al món del videojoc, i hi ha una necessitat de visualitzar tot aquest teixit empresarial en català, en aquest cas, no?, a Catalunya, i que està creixent exponencialment. Hi ha molt futur, totes les noves tecnologies i la innovació és doncs una línia de treball que hi hem d'anar. Miràvem estudis d'acció del Departament de la Generalitat, i en el qual deien doncs, bueno, que hi ha un increment de contractacions importantíssimes, unes 900 persones noves, no?, del 17 al 21, deien, i aquí estem nosaltres com a centre de formació, perquè realment creiem que és un sector que sense formació tampoc hi arribes. És a dir, ho parlàvem, no? Ho parlem sempre, que és importantíssim tenir una titulació oficial per obrir-te les portes, però a la vegada tenir un portfoli per poder demostrar què ets capaç de fer. I amb aquestes cartes de presentació, amb aquesta titulació més el portfoli, se t'obren les portes perquè hi ha una necessitat real en el sector. I per això creiem que és una superoportunitat que hi ha en el sector, no? Saga Gaming. De fet, des del 2019 que no hi ha un esdeveniment com aquest. Hi havia hagut el Nice One, que es va deixar de fer, bueno, també el tema de la pandèmia. Ara torna amb força aquesta voluntat i ganes, no?, de poder participar i veure'ns, que de fet és un sector digital que sí, es treballa molt online, però que realment poder-nos a veure és important també.
Poder treballar en equip, poder juntar-nos uns amb altres, veure com podem sumar. Sempre els hi dic, aquest sector no valen rivalitats, aquí es tracta de veure què podem fer tots junts, lo lluny que podem arribar junts, no? I el fet de poder trobar-nos a tots allà és molt enriquidor, molt enriquidor.
I què hi fareu? Què hi ensenyareu? Què teniu preparat per aquells dies?
Dintre del saló hi ha diferents àrees. Una que serà de gaming, pròpiament, aleshores hi haurà competició d'esports i, bueno, diferents associacions de jugadors en el qual, doncs, faran competicions en directe allà mateix. Després hi haurà tot un espai en el qual hi hauran diferents activitats obertes en el qual el participant podrà anar participant de diferents tipus d'accions obertes. I després hi haurà tot un espai també d'estands, de centres de formació, d'empreses que ofereixen ofereixen en, bueno, pues la seva oferta, no? En el nostre cas hi serem i creiem, no?, que hi hem de ser perquè formem part de tot aquest teixit, i oferirem doncs la nostra oferta formativa amb alumnes, que això ens fa molta il·lusió.
Exactament.
Que siguin els propis alumnes que transmetin el que estan vivint, perquè és one to one, no? És ja no és algú que t'està explicant una història, sinó és el que ho està vivint.
No és una venuda de moto, parlant clar.
És molt important, exacte, que el que ho està vivint expliqui lo bueno y no tan bueno d'aquest sector, la realitat. Llavors, hi participarem amb alumnes, amb professors, i hi hauran activitats de realitat virtual, veuran com es crea i es desenvolupa un videojoc en directe amb els alumnes, bueno, diferents activitats que creiem molt interessants i lúdiques també, perquè al final...
Efectivament.
Ens ho passarem bé.
Exactament. Al cap i a la fi no només és una formació, també és una experiència, no? El fet d'estar amb nosaltres, el fet de poder estudiar amb nosaltres, tot és una experiència, una experiència molt enriquidora, i que de segur els nostres alumnes no l'oblidaran mai, i tots aquells que vulguin estudiar amb nosaltres en un futur, també.
Serà un èxit per vosaltres si sortiu d'allà com?
Serà un èxit per nosaltres si realment la gent descobreix què hi ha darrere d'un videojoc. Perquè per nosaltres és molt important, moltes vegades venen amb falses expectatives, pensant que jugaré un videojoc, i no, és fer-los descobrir que darrere un videojoc hi ha una indústria, hi ha uns processos, hi ha uns professionals, hi ha uns rols que requereixen hores i hores i hores i dedicació i nits i caps de setmana.
Oh, i tant que sí. Mira, jo tinc una expressió que sempre els hi dic que no hi ha un cap de setmana, unes vacances de Nadal, ni un estiu, ni una Setmana Santa sense modelatge 3D. És tradició, val?
Ara els espantarem.
No, però és així. Jo els hi dic molt en broma, però és aquesta la forma en què s'aprèn, modelant i fent creant i contribuint en aquesta passió, perquè és una passió. El fet de crear videojocs és una cosa que es viu, que és molt intensa, i és una cosa que fem després de la feina, seguim creant els nostres propis projectes. És una cosa que seguim fent.
Sí, moltes vegades s'entén amb l'artista que pinta un quadre, no? S'entén que aquest artista hi passa hores i dedicació, i és, de vegades no s'entén quan és algo digital, i són artistes digitals, realment. I per tant, doncs, és importantíssim també tot abocar, doncs, el que un és. I el que deies, no?, tornant a la pregunta, per nosaltres serà un èxit que se'n donguin compte si realment volen formar part d'aquest sector, amb tot el que suposa, i amb la satisfacció final, no?, de quan presentes el producte i el client, n'està satisfet. Per tant, tenim un repte xulo.
Oi tant. Doncs, Meritxell Hèctor, moltes gràcies per fer-nos descobrir el Centre de Formació Creatiu i Tècnic de Sabadell.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Hola, Connectats. Soc la Marta Rius i la meva proposta musical és el meu nou disc, Set. Set són set cançons, set també és un strip, és un punt guanyat d'un partit i la set de viure, segurament, també. És un disc on em despullo més que mai i que parla de superació i supervivència. Unes cançons que he tingut el plaer de vestir juntament amb el Guillem Ballaz i el Florent Ferrer, i que esperem de veritat que us agradin molt. Una abraçada.
Però a vegades no em surt bé i em fa vergonya reconèixer que no en sé. Dom, la mà. és el que hi ha. Vull ser valenta, però em conformo anar tirant. No hi ha cap pressa, ja ho seré més endavant.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
I en el tram final del Connectats d'aquest dilluns tornem a Sabadell perquè hem de tocar el tema dels esports. I això és el que ja esteu acostumats, direu. Clar, home. I tant. Però n'hi ha d'altres que no ho tenim tant per la mà. Pau Durant, molt bona tarda de nou.
Bona tarda. Doncs precisament volem treure'n l'entrellat i per això li hem demanat que ens en faci 5 cèntims al Joan Puigdomènec, que és membre de l'ACL, que ja ens ha d'explicar què és això. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, ACL Sabadell, explica'ns què vol dir aquestes sigles.
Bueno, tot parteix d'una sessió esportiva on juguem a futbol sala i al final moltes coses relacionades amb els esports, en general llavors ho pots enllaçar-ho amb videojocs, com el futbol i tal, i al final és una manera de no dir associació esportiva de Can Llong, on potser ho ubiques molt a un barri molt concret i tal, i fer-ho com més així obert per tothom, ACL, unes sigles on certs equips, diguéssim, d'esports grans o així, tenen unes sigles i pues, ens va agradar les sigles, la veritat.
Mira.
Llavors, bàsicament és el nom, l'evolució del nom.
Ostres, però no t'he ni començat a preguntar pel tema i ja m'acabes de trencar un mite, perquè jo a vegades pensava, ostres, això dels esports a vegades em sembla a no fer esport, saps? A fer les coses de la cadira, i en canvi dius que partiu d'una associació esportiva.
Sí. O sigui, sobretot es parteix perquè en general la hem creat nosaltres i són dos, diguéssim, dos rames que ens agraden molt, que són l'esport i el que li diuen esport. Sí que avui en dia hi ha aquest mite de si és esport o no. Si ho mirem a nivell en papers i tal, pues segurament no entraria. Però clar, llavors veus els escacs i veus quines coses. Sí que és una cosa que alguns potser et diuen que sí, altres que no. Jo sincerament no em mullo, jo gaudeixo amb el que faig i ja està.
Però per tu què són els esports, Joan?
És una manera on, diguéssim, si tu vas amb la pilota a jugar al pati, pues, tu pots passar molt bé. Però si ho fas amb 5 que van amb tu i 5 que van contra tu, pues, hi ha una part competitiva on tu et col·loques dins del camp de futbol, o diguéssim dins del videojoc, d'una manera estratègica i jugues d'una manera competitiva, on busques superar a nivell d'habilitats i estratègicament a un rival. Bàsicament seria això.
Justament has posat abans l'exemple dels escacs i em suma una sorpresa que vaig tenir fa un temps quan vaig descobrir que això de les partides d'escacs online tenia una milionadíssima de visionats, i és una cosa que també passa amb els esports.
Correcte, vull dir, quan apareix un videojoc tu pots començar a jugar-hi i tal, però si la gent s'hi va enganxant i va veient que hi ha evolució i que està treballat i tal, llavors, diguéssim, entra la part més, diguéssim, friki, més que buscar el detall, entendre quina és la manera de fer-ho millor. Per exemple, hi ha videojocs on potser no és tan competitiu, però juguen a que no ser ferit o que no marquin gols, o buscar estratègies perquè no succeeixi la part dolenta, diguéssim, en aquest cas dels esports seria perdre. Llavors, hi ha gent molt que li diuen analistes, que busquen els detalls per dir, mira, això, amb això i això i això, pues, i seguint aquesta estratègia, pues, és la millor manera per superar el rival.
Això vol dir que a internet trobem partides, però també programes on es comenten aquestes partides, fins i tot en directe, a vegades.
Sí, totalment. Mira, nosaltres, per exemple, des de CL participem a una lliga que es retransmet a la plataforma de Twitch, i és una lliga molt interessant perquè també va relacionada amb l'esdeveniment que parlarem més endavant, però que tracta els esports com els coneixem, però amb l'idioma del català. Vull dir, no hi ha molts videojocs, sincerament, potser no en conec cap que tingui la base del joc amb l'idioma en català, però ells, dins d'un altre idioma, com seria l'espanyol o l'anglès, ells ho comenten i ho fan tot en català, tot el que es pot. I són iniciatives, pues, que ens agraden i que ens hi sumem, bàsicament.
Vosaltres, concretament, ho feu en el joc del League of Legends o participeu de més jocs, també?
Actualment participem en League of Legends i en FIFA. I ens agradaria, pues, créixer una mica cap al Valorant, que també està molt de moda, i altres esports que ens agraden. No ho busquem també, vull dir, bueno, jo puc jugar al Valorant, però diguéssim que busquem una mica de gent que tingui ganes de jugar-hi i que tingui també aquesta dedicació de voler aprendre. I vull dir, jo per exemple, jo competia a CL, però ha arribat un punt on creo un equip amb inferior nivell o haig d'aprendre molt per poder optar, diguéssim, el que seria el primer equip de CL.
Per tant, al final vols també invertir-hi temps i formar-te, no?
Correcte. Vull dir, a CL parteix de començar-hi jugant jo i amb uns amics de passar-ho bé i tal, i apuntar-nos a la lliga aquesta catalana i veure que tot va creixent bastant, fins i tot es van fent esdeveniments presencials i la lliga mateixa de la lliga Llop es mou molt i vam dir, pues mira, anem a fer alguna cosa més competitiu i anem a intentar ser els millors, diguéssim.
Explica'm què és el joc League of Legends.
El League of Legends, podríem dir així en general, ho podríem relacionar bàsicament amb els escacs, però on hi ha 5 persones que juguen contra 5 persones i no hi ha torns, sinó que simultàniament es van movent dins d'un mapa, que li diuen, i van intentant aconseguir certs objectius fins, diguéssim, invair tot el mapa i destruir el que li diuen el nexo, que és una estructura. I per arribar-hi allà, doncs has d'anar superant tres objectius previs on vas fent-te més fort i et va facilitant guanyar el rival. I tot això es fa a partir d'uns campions que avui en dia n'hi ha molts i que cada un té molta variabilitat i per això el joc és, diguéssim, tan reconegut, tan important en els esports.
Què vols dir uns campions?
Uns campions, diguéssim, ho podríem dir que són com personatges que se'ls diuen campions i que tenen certes habilitats com a, que s'accionen en els certs moments per facilitar guanyar la partida. Vull dir, un campió es va movent pel diguéssim, el mapa i busca guanyar aquests objectius amb les habilitats que té. Hi ha habilitats que són més d'ajudar l'equip i altres d'eliminar el rival. Llavors, a partir d'aquestes habilitats, crees una composició d'equip que es fa a l'inici i llavors entres a dins del mapa a intentar a guanyar.
Què pot durar una partida, Joan?
Hi ha el League of Legends, per exemple, podríem dir que podria durar com a mínim una partida 15 minuts, però estaríem tirant a un extrem on un equip és molt superior a l'altre. Lo normal pot tendir entre 20, 25 minuts, 30, depèn de com, una franja entre els 20 i els 30 minuts, i ja tot el que va més amunt, més avall, o sigui, o estàs molt equilibrat amb el rival i es va allargant i podria arribar a infinit el temps, però avui en dia no deuen trigar més de 45-50 minuts, però ja et dic, les més curtes podrien arribar a uns 15. Clar, requereix un temps molt variable on de vegades dius em compensa, no? Puc jugar, no? Normalment es tendeix a dir, mira, una partida et reserves una hora per partida i ho fas a nivell competitiu, perquè després hi ha d'haver una mica d'una anàlisi i d'entendre com millorar.
Molt bé, escolta, ara que dius això de participar, justament a principis de desembre participeu al Saló del Gaming, el Saga, que es farà a l'Hospitalet, amb una iniciativa impulsada per Plataforma per la Llengua per aquells que jugueu en català al joc.
Sí. Ja t'he dit, els de la Lliga, juntament amb Òmnium, doncs estan mobilitzant molt i s'han sumat a el que és el Saga i ens han convidat a estar allà. O sigui, faran un esdeveniment, jo crec que molt xulo, on tots els que estem a la Lliga Catalana, que podríem dir que som la millor Lliga Catalana que hi ha, vull dir, tampoc en conec moltes, però et puc dir que el nivell és molt elevat, perquè tenim jugadors molt bons, i el que es farà és com un All-Stars on jugarem la gran majoria dels equips que puguem estar allà, i el que guanyi, doncs, podrà jugar una partida contra la secció d'eSports del Barça. Llavors nosaltres com a ACL anirem allà a competir i paral·lelament tindrem un stand pues, per donar-nos a conèixer dins del gaming català i d'aquí de Catalunya.
Entenc que el Barça d'eSports té tant de nivell com ho tindria, per exemple, el club en els esports convencionals?
Podríem dir que a nivell d'Espanya està allà dalt, vull dir, també pensa que el tema dels videojocs no és tan conegut, diguéssim, com a l'esport tradicional que porta centenars d'anys, i clar, avui en dia, com que no és sempre presencial, pots tenir, per una banda, dificultats de trobar els millors jugadors, però per altra banda tens molta facilitat per trobar qualsevol, perquè pots englobar tot el que seria, en aquest cas, tot Europa, perquè dins dels jocs hi ha limitacions de diguéssim, connexió d'internet.
Molt bé. Escolta, Joan, explica'm... Clar, la gent ens escolta però no ens veu. Explica'm el logo de Can Llong, què és?
Pues, al principi era com... com un... un brus... una bruixa, diguéssim, amb un mando a les mans i molt xulo, però l'hem evolucionat amb bàsicament les sigles en majúscula i daurades, envoltades amb un cercle groc que ha quedat molt xulo i bàsicament és això, vull dir, les sigles i ha sigut un rebranding que hem fet fa poc i jo crec que ha anat molt a millor.
Joan, moltes gràcies per atendre'ns. Espero que us ho passeu molt bé a principis de desembre en aquest Saló del Gaming, el Saga, que es farà a l'Hospitalet. I, home, ja que sou de Sabadell, doncs mira, si a sobre de passar-vos-ho bé, guanyeu alguna cosa i ho porteu cap a casa, doncs escolta, encantats de la vida.
I tant, i tant. La veritat és que també de part de competir ens agrada la part de dir, mira, som de Sabadell, saps? Vull dir, que a nivell de Catalunya dir, mira, la gent de Sabadell... pues està creant aquesta iniciativa i és això. Vull dir, nosaltres tenim una petita, diguéssim, estructura com a club que ens agradaria anar creixent i que qualsevol persona de la ciutat, tant de fora o qui vulgui, pues es pot sumar i podem trobar un lloc a tothom per passar-ho bé i competir, que és el que ens agrada.
Joan, una abraçada molt forta.
Que vagi molt bé i moltes gràcies.
Bé, doncs hem acabat aquest Connectats jugant i competint amb aquesta història que ens arribava des de Sabadell de la League of Legends, que té doncs molt protagonisme, sobretot entre la gent més jove. Arribem al final del programa d'avui, ho deixarem aquí, tornarem demà, com sempre, puntuals a les 4 i 4 minuts amb una nova edició, serà la de dimarts. Gràcies a tots, acabeu de passar molt bona tarda, continueu gaudint de la ràdio. Adéu-siau.
Connectats amb Carme Reverte.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Qualitatem, la traducció al llatí d'igualtat. I sobre això va la Cova del Foc d'aquest any.
És la 25a, 25 anys fent diades de tot arreu del Baix Llobregat, totes les colles, agrupar més de 1.000 castelleres i castellers al Prat, per tant, serà un acte de ciutat, on volem que tothom hi sigui partícip i on farem segurament un dels actes més macos de temporada en aquell dia.
El Prat Ràdio, tota l'actualitat per tu.
El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
Esto es Mate, Tango y Folclore. todos los miércoles de 15 a 16 horas viajamos por el Río de la Plata, cruzamos la cordillera y nos introducimos en el tango, en el mate y en el folclore.
Tomar el mate, por Dios, con buena persona.
No te lo pierdas.
Este es Dimecres, estamos en el mundo del vespre, donde me ayudanta al Prat Radio. Tots els drets i de la dècada maleïda al Cuberull. Èxits, no tan èxits, al 91.6, amb el meu papa. Allà una gran teoria. La tierra, se partió, una mitad te destruyó, tu imperio llega a su...
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 6.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Rocío Sant Eufèmia. El Centre Cívic Jardins de la Pau ha acollit l'acte d'inici de la precampanya de la formació pretenca del Partit dels Socialistes de Catalunya, que encapçala Juan Pedro Pérez. A la jornada d'aquest dissabte, els socialistes han ressaltat la necessitat d'un canvi de cicle en el lideratge municipal, que actualment cogovernen amb el Prat en Comú, amb el qual els socialistes han destacat les seves diferències en alguns àmbits, com l'econòmic i, sobretot, en la gestió dels serveis públics. Escoltem el candidat socialista a l'alcaldia, Juan Pedro Pérez.
Hi ha diferències relacionades doncs, amb l'àmbit econòmic, a la visió, a la mirada que tenim cap al teixit econòmic i comercial de la ciutat. Tenim alguna diferència que es transmet també en la concepció que tenim del territori. L'altre dia parlàvem de l'Estepa,